Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Benvinguts de nou a aquesta edició del programa Debat a Bat. Avui us oferirem una entrevista a la secretària general de Càritas, la Maria José Rossell, que ens parlarà de com afecta a persones vulnerables la situació que vivim i les necessitats que es generen. I un altre cop us hem de demanar que ens disculpeu per la pèrdua de qualitat en el so, ja que fem servir el telèfon. Que gaudiu del programa.
Notícies del Bisbat.
La diòcesi de Lleida celebrarà una missa funeral per les víctimes de la Covid-19. La catedral de Lleida va acollir el passat 11 de maig la missa en honor a Sant Anastasi, patró de la ciutat, presidida pel bisbe de Lleida, únic acte de la festa major de maig. En la celebració, emesa en directe per Lleida Televisió, el bisbe va anunciar que a finals de juny o principis de juliol se celebrarà un funeral per tots els difunts de la nostra diòcesi. Abans de començar, va incensar la figura de Sant Anastasi que es troba en un altar lateral de la catedral. En l'homilia, el prelat de Lleida va demanar a Déu i a Sant Anastasi que cadascú de nosaltres siguem valents per viure la fe i no tindre por de manifestar-la. També li va demanar al patró de Lleida que estigui al costat de les famílies més vulnerables. Us demano que siguem fraterns i siguem justos, va dir. I finalment, va recordar la tasca de diferents entitats sociocaritatives de la diòcesi. Creació del servei d'atenció a les víctimes d'abusos a menors i adults vulnerables. El bisbe de Lleida va signar el passat 30 d'abril el decret que oficialitza la creació del Servei Diocesà d'Atenció a les Víctimes d'Abusos a Menors i Adults Vulnerables per atendre presumptes víctimes que hagin sofert abusos sexuals o de qualsevol altre tipus per part de membres de l'Església Catòlica. El papa Francesc va firmar el 7 de maig de 2019 el motu proprio que obliga a totes les diòcesis a crear una oficina d'atenció a les víctimes o un mecanisme que faci aquesta funció abans del 31 de maig d'aquest any. El decret del bisbe Salvador estableix que aquest servei estarà format per 4 professionals, un de l'àmbit de l'educació, un de l'àmbit sanitari, un del món del dret i un de l'àmbit de la psicologia. Aquestes persones tindran la missió d'escoltar i acompanyar les persones que hi acudeixin declarant-se víctimes. Després faran arribar un informe al bisbe formulant una proposta de les accions a prendre. El servei compta amb un telèfon 609-103-915 i un correu electrònic de contacte. atencionvictimesabusos@bisbatlleida.org per tal de facilitar que les persones que es considerin víctimes puguin accedir de manera directa i reservada al servei. Encontres online amb Jesús. Les parròquies de la Vall d'Àger i Os de Balaguer han creat la proposta Encontres amb Jesús Online. Es tracta d'un espai dedicat a la meditació de 4 fragments dels evangelis en els quals Jesús es troba amb diverses persones. La iniciativa pretén conèixer els textos, llegir-los i comentar-los en un ambient de reflexió i diàleg. Es faran 4 sessions en línia els dies 19, 21, 25 i 27 de maig, entre les 7 i les 8 del vespre. Els participants han de tenir entre 20 i 60 anys i disposar de Skype. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer al telèfon 600 770 456. Tots mengem, omplim la nevera. Nova campanya d'Arrel Sant Ignasi. Arrel Sant Ignasi ha posat en marxa la campanya Tots mengem, omplim la nevera per poder seguir atenent els seus usuaris a la botigueta que demanden aliments frescos. Arran d'aquesta crisi sanitària provocada per la Covid-19, moltes persones veuran encara més incrementada la seva situació de pobresa i precarietat, ja que molts dels recursos que ells mateixos es buscaven per subsistir, feines precàries, contractes temporals, etc., hauran desaparegut. Per aquest motiu, ara més que mai, a Arrel Sant Ignasi li cal la teva ajuda. Cada donatiu permetrà no aturar el servei d'aliments, a més de poder fer front a les demandes de les persones que es troben encara amb més necessitat i vulnerabilitat a partir d'aquesta crisi sanitària. Més informació a la pàgina web del Bisbat de Lleida.
L'entrevista.
a l'entrevista del programa d'avui i parlem per telèfon amb la Maria José Rosell de Càritas. De fet, és la secretària general de Càritas Diocesana. Gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, doncs, amb tot això que està passant de la pandèmia, com ha canviat la tasca de Càritas? Suposo que no és igual que abans.
Bueno, jo crec que en principi la vida ens ha canviat a tots una mica, no? El tema de la pandèmia, per tant, a Càritas no queda exclosa d'aquesta realitat. Llavors, nosaltres com penso que tothom hem anat tenint diferents moments a nivell d'organització de la tasca, no? Inicialment vam protegir els voluntaris majors de 65 anys, els vam trucar i els vam agrair la seva tasca i els vam dir que de moment ens deien que havien d'anar a casa. I després el que hem fet és organitzar més els equips de treball, de tal forma que nosaltres tenim una casa que ens permet poder continuar mantenint presència amb seguretat i, per tant, hem mantingut la presència amb seguretat i hem ofert el teletreball a la resta de treballadors. Però el que sí que hem fet és organitzar-nos de tal forma que les persones que ens necessitaven ens han pogut continuar trobant aquí, a Càritas, en la mesura de les nostres possibilitats. Llavors, organització de teletreball, una presència més d'acompanyament més telefònic, però sempre semi. Això és el que hem intentat. Malgrat, hem tingut moments. Vull dir, per exemple, nosaltres ara ja estem treballant en la desescalada, ja tenim tot el material de protecció, i hem anat això. Segons les fases de la pandèmia anaven avançant o no, més restrictives o menys, nosaltres hem anat fent més restriccions o menys, però sempre mantenint-nos oberts per fer l'atenció que les persones necessitaven.
I sobre necessitats, quines són les necessitats que esteu atenent a Càritas?
Pues ja des del primer moment, encara que sí que també, igual que la pandèmia, aquests mesos, perquè ja portem dos mesos, pues mira, en principi, inicialment els primers 15 dies va ser molt d'informació, de tots els programes, pues, assessoria, acollida laboral, es van dedicar a fer informació pues, de que els plaços se paralitzaven, com anaven les borses de treball, què passava amb els llocs, no? Aquesta primers 15 dies van ser bàsicament la majoria de tots els programes va ser d'informació. Però sí que ja des del principi vam notar que hi havia unes demandes de necessitats bàsiques importants i aquestes, com ja anat dient en diferents mitjans, s'han anat mantenint al llarg d'aquest període de temps. Per tant, el que nosaltres més hem notat és un increment de necessitats bàsiques i sobretot del tema alimentari. Malgrat les altres necessitats que són les d'habitatge i despeses d'habitatge també existeixen, però de moment és prioritari el tema d'alimentació. I també el que ens ha passat és hi ha hagut unes demandes importants del tema de roba de primera necessitat, sobretot aquelles persones temporeres o que estaven allotjades a l'Agnès Gregori o també a Jericó, van tenir demandes de roba bàsica, roba de recanvi per a aquelles persones que estaven allotjades. I aquestes demandes inicials es van poder cobrir i les demandes d'alimentació continuen existint com a primera necessitat, com a primera demanda. I aquesta demanda d'alimentació també s'ha produït al tema dels assentaments. Nosaltres també tenim el programa d'atenció i que ara ja comença el programa de temporers, però els assentaments el tenim sempre durant tot l'any i també hem tingut que... ens hem desplaçat als assentaments cada...
Aquests assentaments són aquests assentaments que sobretot estan al Carràs?
Sí, bueno, estarà a la comarca del Baix Segre, bàsicament en zona de Torres i Alcarràs, perquè estan ubicats en un terreny municipal però fan vida més a l'altre. I llavors nosaltres els fem seguiment amb un grup de voluntàries i els tècnics cada setmana i ara aquests dies de pandèmia cada 15 dies. I sí que els hem anat fent el seguiment i portant el tema dels aliments i mirant a veure com es trobaven perquè són gent de màxima vulnerabilitat, clar.
Aquests assentaments, aquestes persones, ara que arriba a més el temps dels temporers, augmenta la quantitat de persones que hi ha als assentaments?
Sí, una de les preocupacions actuals en aquests moments a Càritas és la campanya de temporers del 2020. perquè ja sempre els assentaments, en principi, el que nosaltres anomenem assentaments estables, es mantenen durant tot l'any amb uns números determinats de persones, però ara ja es comença a desplaçar gent, ha començat a arribar gent, la Lleida ja es veu, i ens preocupa com s'afrontarà la campanya d'aquest any de temporades, malgrat que hem tingut, durant aquest temps hem mantingut reunions de coordinació o amb altres entitats o amb l'administració, però preocupa perquè doncs, les condicions higièniques ja no són mai les adequades, doncs aquesta vegada que a més estem lluitant amb una pandèmia, doncs encara preocupa molt més la situació.
Així genèricament, a banda del tema de temporers, el perfil de persones que normalment contactava amb vosaltres ha canviat amb motiu de la pandèmia?
Les persones que habitualment venien a Càritas, les persones que nosaltres ja fa temps que atenem, les hem continuat atenent, el que sí que ha passat i ens està passant ara aquest últim mes és que gent que anteriorment feia molts anys que no veiem, hem tingut que, el que nosaltres diem, reobrir expedients. Per tant, és gent que anteriorment ja no era beneficiària de Càritas pues, perquè la seva situació laboral o la seva situació personal s'havia modificat, ara el que sí que ens està passant és que hi ha molta gent que s'aproxima a Càritas una altra vegada o gent nova. El perfil, o sigui, si parlem de nous contactes, és aquesta nova població que anteriorment venia, però ja fa molts anys, i per tant, en principi, seria una nova població que s'aproxima, que venen d'un ERTO i que no han cobrat, que en principi vivien d'economia submergida i que les feines de neteges pues, no existeixen, o que el camp encara no havien començat, famílies que se'ls han vist disminuïts els ingressos, no? Jo penso que aquest perfil de gent és el que nosaltres hem notat en aquests moments més, a part de que ja habitualment ja teníem.
Sobre el tema d'aquestes necessitats bàsiques que ens feies referència abans, de l'alimentació, de la roba, clar, potser l'alimentació amb el tema dels recaptes que es fan des del banc d'aliments, potser la gent pues ja n'és una miqueta més conscient, no? Però no sembla un contrasentit que estiguem al segle XXI, suposadament en un moment de molt progrés, i que hi hagi persones bastant a prop nostre que estiguin passant gana o que no tinguin roba amb què vestir-se?
Sí. És que passa que quan nosaltres parlem del tema d'ajudes ajudes d'aliments, nosaltres, és a dir, el suport que poden donar entitats com Arrels o el Banc d'Aliments o Jericó o Esclat, i no m'agradaria deixar-me cap altre, que n'hi ha moltes, parròquies que col·laboren amb la distribució d'aliments. Això és així, però nosaltres quan ens referim a... Nosaltres fem ajudes en metàl·lic, perquè hi ha una cosa que nosaltres sí que l'hem tingut sempre molt clara, i és que, malgrat no tingui recursos, que tu puguis escollir l'alimentació que tu necessites en aquests moments. Per tant, quan nosaltres fem ajudes en alimentació, el que fem són ajudes econòmiques que van destinades cap a alimentació, o la família té llibertat per poder escollir, que per nosaltres això és fonamental. I llavors és cert el que planteges, que és contradictori que en una societat en la qual pues, segurament tots tenim mitjans per comunicar-nos via teletrucades, no? Envisar les nostres famílies per WhatsApp o altres mitjans, que hi hagi gent al nostre voltant que en principi té situacions de pobresa. Però és que les situacions econòmiques en aquestes... Clar, si tu ets una família que fins ara tenies uns ingressos mínims i avui t'han desaparegut aquests ingressos, és que no tens res. El tema de que hi ha famílies que tenen estalvis, però això jo penso que és una idealització d'una situació. Hi ha moltes famílies que viuen el dia a dia i quan aquests ingressos no hi són, llavors es veuen que, en principi, les seves necessitats bàsiques queden descobertes. Jo, el que ha fet la pandèmia és posar sobre la taula una situació que ja en el reinforme FOESA deia, i és que la millora econòmica de la majoria de la població sí que és certa, però que en el camí n'hem deixat una altra i que aquesta continua en situació de pobresa, malgrat la situació de crisi que dèiem que havíem superat, ja els havia abandonat. I, per tant, el que fa és que les diferències socials cada vegada siguin més grans. Malgrat això, sí, sortim a sopar, o quan sortíem a sopar, veiem els restaurants plens, podíem anar de vacances, però això era una part de la societat, no tota la societat, no?
Clar, perquè també una cosa que s'ha vist en els en els darrers anys és que, per exemple, els sous s'han reduït.
Sí,
quan claro. La gent té menys possibilitats. O sigui que, de fet, aquesta realitat el que ens estàs dient és que ja existia, però que quedava camuflada una mica amb...
Amb que la gent anava sobrevivint. És a dir, és, pues, una senyora de neteja, pues, treballava en unes cases, però ara les cases no hi pot anar. Una altra persona cuidava una persona gran, això ja no ho pot fer. Clar, aquesta economia submergida que existia, aquells treballs precaris que hi havia amb salaris de 600 i pico, 900 euros, al principi de tot de la pandèmia, jo els deia als equips d'aquí de Càritas, els deia, el tiquet de la compra... No costa el mateix fa abans de la pandèmia que ara, perquè alguns productes han desaparegut, perquè no n'hi ha, perquè són més cars. Llavors, el nivell de vida, a nivell de necessitats, també ha pujat. Això ho podeu veure vosaltres quan aneu a comprar, si us gasteu exactament el mateix al febrer que ara amb un tiquet de compra, no, d'aliments. Llavors, el nivell de vida, a nivell d'aquestes coses, ha pujat. I els salaris, com tu deies molt bé, en principi s'han anat rebaixant i el nivell ha anat pujant, cert?
Estem parlant d'una situació molt crítica amb totes aquestes persones necessitades?
Estem parlant d'una situació, sí, crítica. Jo també aquí sumaria el tema emocional, que nosaltres encara, és a dir, que l'hem anat trampejant, hem anat fent suport, però el nivell de patiment és elevat. És a dir, és quan nosaltres podem contactar amb els nostres familiars del voltant i ens ajuden, doncs això doncs és un recolzament important i tots ho hem viscut, no? Si hem pogut trucar als éssers estimats i aquestes estan bé, doncs ens sentim bé. Si aquesta xarxa és molt fràgil, doncs el nivell de patiment és molt elevat. Llavors ja no me preocupo únicament també per les necessitats bàsiques, que això és lo prioritari avui, sinó que arribat després, les conseqüències emocionals a nosaltres ens preocupen i ens preocupen molt, no? Com estan aquests nens en uns domicilis on són habitacions petites o on vivim tots junts, com quedaran al nivell dels mitjans que els estem oferint, com està el tema tensional als domicilis, les discussions, les tensions que qualsevol de nosaltres hem viscut, com ho gestionarem això? Que això avui és cert que ens ha de preocupar, pues, que algú tingui els aliments i que pugui pagar la llum i això, però sí que marca un després que sí que és preocupant en aquest sentit, perquè és una part que moltes vegades la deixem oblidada i és la que, costa més de refer.
Ara, amb tot aquest augment de necessitats, també se suposa que, o cal pensar, que Càritas necessita més recursos, i pot ser més recursos econòmics, i no sé si més recursos o una reconversió dels recursos humans que utilitzava. I dintre de recursos humans també incloc voluntariat.
Sí, és cert, en recursos econòmics, perquè nosaltres, per exemple, pues això, l'alimentació o prestacions que en altres moments nosaltres no faríem per principis, per idea, en aquests moments els estem fent. És a dir, nosaltres, qualsevol demanda que ens arribi d'un altre professional, nosaltres l'estem valorant de forma positiva perquè entenem que la situació és de màxima urgència i, per tant, la valorem. Llavors, clar, el que ens està passant és que necessitem més recursos econòmics i amb això sí que aprofito per agrair la resposta que la gent ens està donant, perquè sí que és veritat que la gent s'ha volcat molt amb Càritas i Càritas ha notat aquest increment de prestació econòmica, d'ajudes econòmiques que hem pogut donar a aquestes famílies.
M'agradaria preguntar-te ara que dius que sí que esteu rebent més recursos econòmics, o sigui que hi ha una resposta. Sí. M'agradaria preguntar-te, aquesta resposta és suficient? S'ha de mantenir en el temps? Com està això?
S'ha de mantenir el temps. És a dir, és per què? Perquè avui estem responent amb un cop inicial, però nosaltres pensem que la demanda emergent de necessitats, és a dir, el que plantejava jo anteriorment, inicialment hem respost a necessitats bàsiques, que de llums, lloguers, no? Totes aquestes factures que les famílies de moment saben que existeix una moratòria, vale, però després com en farem front, no? A tot això. I per tant és... agraïm l'esforç que, pues, això, els socis donants ens han fet, però també demanarem que, o demanaríem que aquesta ajuda es mantingui en el temps perquè les demandes cada vegada seran més grans. Clar, això és com nosaltres diem una punta d'un iceberg que després, quan hagi, la gent torni a la seva vida normal, llavors veurem l'abast del cop que hem de tenir. I quan tu parlaves de recursos humans, que el nostre voluntariat és gran. I els agraem moltíssim l'esforç que han fet de quedar-se a casa, perquè hem rebut un munt de trucades de voluntàries i voluntaris que volien venir a ajudar-nos i no podien perquè eren població de risc. Llavors, nosaltres ens hem de reconvertir en el nostre voluntariat perquè, de moment, en aquests moments, ells no ens poden pegar un cop de mà i sí que necessitaríem un perfil de voluntariat més jove que ens pogués ajudar a gestionar aquesta situació.
Llavors, o sigui, que podríem fer una crida des d'aquí a... de persones.
Pues t'ho agrairia, la veritat, sí.
Persones més joves que estiguin disposats a donar una mica del seu temps.
Sí, clar, nosaltres també el que ens ha passat inicialment ha sigut que bueno, pues la gent estava a casa, nosaltres també sabem que en principi la gent ara pues, progressivament s'incorporarà a aquells que puguin a treballar, però aquella gent que dius, home, pues me queda una estoneta i voldria col·laborar o ajudar, pues, home, si ens truca a Càritas, tant si ens vol oferir recursos econòmics com si vol oferir el seu temps, pues nosaltres hi som de dilluns a divendres de 8 a 2 i de 4 a 7 al nostre telèfon, que és el 903-28-30-81.
Sisplau, si no creus... torna-hi el telèfon una mica més a poc, perquè la gent s'hi pugui apuntar.
Sí, és el 973-28-30-81. I nosaltres hi som des de les 8 del matí fins a les 2 de la tarda i de 4 a 7 tots els dies. Llavors, si volen fer un donatiu, doncs ens truquen i la gent d'administració l'atendrà. Si volen apuntar-se per fer voluntariat, ens truquen i la Rosa i el Manolo, que són les persones que ho gestionen, els atendran, els retornaran la trucada i mirarem a veure en què ens poden ajudar i els hi agrairem.
Una última pregunta sobre el tema dels recursos econòmics, perquè, clar, ara estem amb un cop fort i suposo que heu hagut d'atendre el cop calent, no? Però m'imagino que sempre és més pràctic per una ONG com Càritas rebre uns ingressos més o menys constants per saber l'abast que pots donar o ara això en temps de pandèmia no funciona igual.
Saps què passa? Que per nosaltres és el que tu planteges. Per nosaltres és més clar o tenim més trajectòria si estem parlant de el que nosaltres anomenem un soci. Perquè nosaltres sabem amb la quantitat de diners que aquesta persona ens pot aportar i, per tant, ens podem fer una planificació. Però els donatius els que permeten és, en un moment determinat, és quan arriben els donatius, poder fer una planificació més reduïda d'un projecte. Per exemple, si ens arribessin una quantitat de donatius, això ens permet organitzar de, aquests diners els destinarem a aliments i ens arribarà fins a aquesta data, no? Això és el que intentem planificar en aquest sentit, estructurar-lo. Una aportació mensual, trimestral o anual ens permet una planificació més a llarg termini,
Bueno, pues molt bé. Moltes gràcies. Mira, ja estem a punt d'acabar, però abans de tancar l'entrevista, voldries adreçar algun missatge a les persones que ens escolten?
Pues mira, jo sí. Nosaltres, jo personalment he estat tots els dies, dia sí, dia no, a Càritas, però ara majoritàriament, per tant, m'he anat desplaçant. Llavors, jo voldria dir tres reflexions més que... La primera és que siguem una mica conscients de la situació en la qual estem. Sí que és veritat que tothom tenia molta il·lusió per passar la fase 1, però jo penso que hem de ser conscients d'on estem i l'esforç que han fet tot el personal sanitari, sobretot per estar on estem. I, per tant, depèn de nosaltres aquest nivell de consciència. És a dir, és el prendre les mesures d'higiene, el vigilar, el complir els horaris... És un tema de responsabilitat i de consciència. I a mi sí que m'agradaria que, ja que tinc l'oportunitat o que m'has donat l'oportunitat de poder recordar que depèn de tots nosaltres que això funcioni. I, per tant, consciència i responsabilitat seria el primer. El segon és el tema dels canvis. Nosaltres, a nivell de reflexió, perquè hem anat reflexionant a nivell intern a Càritas sobre què pensem que passarà després del Covid, i a mi m'agradaria mantenir la il·lusió i l'esperança que els canvis que hem dit que faríem, els mantindrem. I em refereixo a contacte amb les persones que estimem, cuidar-nos els uns als altres i preocupar-nos pels propers, de forma sense telèfon i de forma més presencial. És a dir, la cura de l'altre, el que avui trobem a faltar als nostres pares o a les nostres mares o als nostres familiars o als nostres amics, a mi m'agradaria que aquest record perdurés en el temps i, per tant, ens en recordéssim també de la veïna, que avui la saludem perquè sortim a aplaudir i tal, que això també es mantingui. I el tercer element, un tema de generositat. És a dir, aquelles persones que tenen la sort o tenim la sort de tenir una situació privilegiada, que tenim feina, que no l'hem perdut, que en principi tenim una casa, que ens en recordem que hi ha gent que en principi té situacions més desafavorides i, per tant, és important poder compartir allò que hem tingut sort de, o ens hem guanyat el fet de tenir. No? Llavors, és, bueno, el tema de la consciència, el tema de que els canvis en principi perdurin el temps i el tema de que siguem generosos i que, com diu l'Església de la Comunió Cristiana de Béns, pues, seria important poder-ho recordar.
Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos.
A tu, un plaer.
Fins aquí l'entrevista del programa d'avui.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Ajornem l'assemblea diocesana. Benvolguts diocesans. Ja no sorprèn a ningú les suspensions o ajornaments d'actes diversos de la nostra societat i també de la nostra Església. Avui desitjo comunicar-vos que l'assemblea diocesana prevista per el dissabte que ve també l'ajornem al principi del curs que ve. Molts de vosaltres coneixeu el desenvolupament d'aquesta magna reunió que congrega a més de 200 persones que representen a les parròquies, moviments apostòlics, delegacions de pastoral. Són, com sabeu, sacerdots, diaques, religiosos, laics, que juntament amb el bisbe, a mi mateix, escolten, parlen i dissenyen els punts més importants de la tasca pastoral. Alguns de vosaltres heu participat i sempre m'heu manifestat l'alegria i satisfacció per aquesta experiència eclesial. La vida ordinària del cristià, com sabeu, es circumscriu a la parròquia o al moviment apostòlic en el que aprèn, celebra i comparteix l'amor de Déu, manifestat en la persona de Jesucrist. La diòcesi és un determinat territori en el qual viu la família dels batejats sota l'orientació i responsabilitat del bisbe. Cada diòcesi compta amb una història determinada, amb uns costums i unes festes singulars, amb unes accions realitzades per als seus membres i alguns aspectes fonamentals de la fe que professen. En el cas de la nostra diòcesi, es convida a tothom a participar en l'aportació d'idees, en la realització d'activitats i en la proposta d'iniciatives que facin més coherent i creïble el missatge de Jesús en cada època de la història. Habitualment cristal·litzat tot això en una assemblea a finals de curs com a conclusió i avaluació de les accions que es van donar a conèixer al principi en l'anomenada Festa de l'Enviament. Es busca viure l'alegria en la fe i la cohesió de la mateixa comunitat diocesana. És també el lloc i el moment adequat per estudiar i aprovar el Pla Pastoral Diocesà que han preparat anteriorment els Consells de Presbiteri i de Pastoral. Ara mateix, portem un any treballant sobre l'esquema que es va enviar l'estiu passat i que en les últimes setmanes s'ha vist alterat per l'experiència terrible del confinament. Pretenem afegir les aportacions que en aquest sentit ens apropin a la realitat viscuda. Ho anunciarem la data de l'assemblea a principi del curs que ve. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Fins aquí el programa d'avui. Recuperem el missatge final de la Maria José. És a dir, siguem conscients del que estem vivint, mantenim en el temps la cura de les persones, també quan això acabi, i els més afortunats siguem generosos. Fins la setmana vinent.